Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La dramaturga, directora teatral i activista cultural santcugatenca Dolors Vilarasau rebrà el Premi Sant Cugat a tota una trajectòria. L'alcalde i responsable de designar aquest guardó, Josep Maria Vallès, ha posat en valor el compromís de Vilarasau amb la cultura i el teatre, sobretot en el seu vessant local. Vilarasau rebrà el premi durant la gala que tindrà lloc al Teatre Auditori el pròxim 20 de març, a les 7 de la tarda. Les entrades ja es poden adquirir de manera gratuïta a les taquilles i al web del Teatre Auditori i també a l'oficina de turisme. Amb el lema Trenquem el sostre, Sant Cugat encara el 8M més d'una vintena d'activitats. L'acte institucional organitzat per l'Ajuntament serà el 8 de març a les 12 del migdia a la plaça de la Vila, on tindrà lloc la lectura del manifest, una commemoració a la qual s'han sumat l'associació Nuevos Passos, la UMED i la Fundació Vicente Ferrer, entre d'altres amb exposicions i xerrades a través d'una mirada interseccional i igualitària. Per la seva banda, el comitè del 8M ha preparat activitats esportives, xerrades i una mostra cultural per reivindicar, com diuen, un 8 de març combatiu i anticapitalista. El dissabte 8 de març arribarà al Plat Fort amb activitats i xerrades per a famílies i una mostra popular al matí. I la manifestació, que començarà a les 6 de la tarda a la plaça de Lluís Millet. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a un habitatge de Valldoreix. Els fets haurien ocorregut aquest dissabte 1 de març a la tarda. A l'habitatge s'hi trobaven dues persones, una de les quals va haver de ser traslladada a l'hospital després d'haver estat presumptament empesa pel lladre. Segons la denúncia, el presumpte autor va exhibir una arma de foc, tot i que es desconeix si era real o simulada. El lladre es va endur joies i diners de l'habitatge. Arran dels fets, la unitat d'investigació de la comissaria de Rubí ha obert una investigació. I el darrer dia de Carnaval arriba amb el retorn del poder i la processó d'enterrament com a actes principals. A 8:15 del vespre tindrà lloc el retorn del poder i la processó d'enterrament des de la plaça de la Vila fins a la llotgeta del monestir. La sardinada enllaunada a càrrec de l'Escola d'Hostaleria i Institut FP Sant Cugat a la plaça d'Octavià posarà punt final als dies de rauxa. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i el 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions d'en Jordi Caselles en aquesta aventura radiofònica que ens trasllada en el passat radiofònic, en el passat de les zones hercianes, en tornar a escoltar coses que en el seu dia van sonar per l'antena, per les antenes de moltes emissores de Catalunya. I alguns servidors ens encarregàvem d'enregistrar-les. Entre ells, l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
Molt bé, Jordi. Doncs encantat d'estar un dia més aquí, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, i també per tots aquells que ens escolteu a través del podcast, doncs, salutacions. Bé, programa 150, Jordi? Hem arribat ja al 150.
Sí, sí. És que, a veure, 150 programes, Sí, quan, si li dones la volta i el primer dia que comences dius, bé, doncs compte que no haurem de fer 150, i tu dius, 150? Doncs sí, sí, ja els hem fet.
150 setmanes fent, sí, doncs, una pila de feina, perquè no solament aquesta hora que fem el programa, que l'enregistrem, sinó abans, doncs, agafar una sèrie de gravacions, digitalitzar-les, seleccionar fragments, indexar-ho correctament per després trobar-ho tot, buscar documentació, muntar les falques inicialment del programa, fer entrevistes, quedar amb els convidats per connectar-nos en algun moment, anar-los a veure en alguna emissora en concret. És a dir, que hi ha una feina al darrere que no està malament,
que no està malament, ens ho hem passat... Bé, ja començo a parlar en passat.
Sí, oi?
Ens ho hem passat molt bé. Hem visitat moltes emissores, però bé, jo crec que no ens desconnectarem d'això, perquè hi som addictes, no? I que d'alguna manera intentarem seguir vinculats doncs a la ràdio i fent ràdio de com sigui i del que sigui. Ja veurem.
Sí, sí, la ràdio és pràcticament inexorable. Mentre hi hagi una antena que estigui emetent, hi ha ràdio, i per tant, doncs, tenim moltes hores per davant per poder fer ràdio i seguir parlant-ne. Ara viatgem, doncs mira, 31 anys enrere. Anem a la Fundació de Ràdio Estel. Anem a escoltar el missatge fundacional de Ràdio Estel en fase de proves el mes de juny del 1994. Aquest és un document que podeu trobar a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya i que ens proporciona Albert Murillo.
Ràdio Estel iniciarà d'aquí a uns dies el període de proves previ a la posada en antena de la programació regular, que anirem incorporant progressivament durant uns mesos i que podreu escoltar, ja plenament desenvolupada, a la tardor propera. Ràdio Estel transmet en aquests moments de manera provisional amb una potència inferior a l'assignada, a l'espera de poder-ho fer de manera definitiva d'aquí a unes setmanes des de la Torre de Comunicacions de Collserola. Ràdio Estel, una iniciativa de la Fundació Missatge Humà i Cristià de l'Arquebisbat de Barcelona. Ràdio Estel, l'emissora de la diòcesi. A Ràdio Estel, l'emissora de l'Arquebisbat de Barcelona, podreu escoltar cada hora, nit i dia, amb breus butlletins informatius, notícies sobre l'actualitat de l'Església. La informació general també serà servida puntualment i amb brevetat cada hora. Aquelles notes d'especial interès per als ciutadans de l'àrea metropolitana tindran el seu espai propi en la radiofórmula de Ràdio Estel. La cultura, en les seves diverses expressions, trobarà cada hora en el 106.6 de la FM un nou canal de comunicació. Parlant d'informació, tot allò que pot interessar als universitaris serà objecte d'una especial atenció a Ràdio Estel. Aquesta és una altra de les nostres opcions. La música tindrà el seu propi paper, el seu particular protagonisme. Amb elegància, tranquil·lament, tot recordant grans èxits o presentant les noves creacions discogràfiques, intentarem convertir-nos en la vostra companyia habitual. Invisible, discreta, agradable. I a la nit, quan tot convida a escoltar i no únicament a sentir, ens asseurem i dialogarem. Parlarem a micròfon obert d'allò que pot resultar-nos d'interès, d'aquelles qüestions que són interpel·lants, d'aquells temes sobre els quals convé pensar. La família serà, en aquest segment, al centre. ...106.6 en el dial de freqüència modulada. Aquest És el punt des d'on ben aviat podreu sintonitzar les 24 hores del dia una nova proposta. Una proposta original amb estil propi. La proposta de Ràdio Estel.
Doncs aquestes eren les emissions en proves de Ràdio Estel, en la qual doncs va sonar música i va sonant doncs una veu que ens va explicant el que sonarà en aquesta emissora properament. Això ho hem escoltat, Jordi, en altres ocasions, amb Catalunya Ràdio, per exemple, amb Flash FM, aquestes gravacions de les emissions en proves que, bé, doncs serveixen d'una banda per ajustar equips, per posar bé doncs l'antena ben orientada perquè funcioni tot correctament. I què poses? Doncs algun missatge que sigui una mica neutre, però també que et permeti explicar als primers oients que acaben de sintonitzar aquella emissora què és el que s'hi trobaran, no? I explicar, doncs, que això és una emissió una mica estranya, no? Està gravat, evidentment, això és una època de proves, i també, curiós, aquest missatge que també hem escoltat, si no recordo malament, ho vam escoltar les emissions en proves de Ràdio 4, que es diu que s'està emetent amb menys potència que la que realment es tindrà. Per tant, això vol dir que si hi ha algun oient que està llunyà de l'antena, doncs que sàpiga que si hi ha mala recepció, doncs pròximament sí. Ho podrà escoltar bé, no?
Sí, sí, i des de la Torre Collserola, com a torre importantíssima de comunicacions que gaudim des de l'any 92.
I que en aquells moments, doncs, fixa't tu, tenia només 2 anys, per tant, i no hi havia antenes de telefonia pràcticament, per tant, tenien lloc de sobres per posar una pila d'antenes.
Sí, sí, encara, i no sé si encara hi ha espai, però...
Jo crec que sí, però clar, ja saps tu com és la telefonia mòbil, l'acapara molt, eh?
Sí, sí, ben aprofitada està. Doncs sí, Ràdio Estel, escolta, una emissora tranquil·la, no? Com sempre s'ha dit, no? Música també pausada, bé, amb la línia de l'emissora, i crec que força encertada.
Molt bé, ara va, anem a contrastar una mica, anem al Track Dance a Matadepera Ràdio, anem a escoltar una nova sessió de trucades en directe enregistrades la primavera del 1997 a Matadepera Ràdio.
Soc l'Àlex.
Hola, Àlex, què tal?
Molt bé, molt bé. Soc molt fidel a vosaltres.
No, no, tu no és l'Àlex.
Estic a Sabadell, a la cabina.
Sí, però no és l'Àlex. No.
Què passa, o què no?
A veure, tenim una altra persona a l'altra línia, em sembla. Hola.
Hola.
Hola. Hola, qui ets, tu?
El Dani.
Des d'on ens truques, Dani?
De Terrassa.
Enxufao.
De Pires, hombre.
¿Quién es, tío, este?
No ho sé, no ho sé.
No sé, uno que da calambre.
Des d'on ens truques, tu, Dani?
De Terrassa.
Quina part de Terrassa, quina part?
De Júcar.
Molt bé. I què, com va això?
Pues bien.
Què, saludes una mica?
Sí.
Vinga.
Saluda a las radicales, a Alfredo. A Alfredo, a ver si llama a los del camino, a ver si nos invitan a unos petas.
Molt bé. Fantàstic.
Vale.
Doncs gràcies per trucar, eh?
Vale.
Adéu, que vagi bé.
Buen rollo que te jodan.
¿Por qué?
Se enchufó quien es. Aquí nos pones party line con peña que no conocemos.
Home, jo no puc així triar les trucades. Com
claro, pero tú sabes que la peña del caminillo, la peña del caminillo. Me va a poner aquí un Dani de Juca, que no sabemos ni quién es.
Bueno, així coneixem gent nova, no?
Claro, que venga aquí y se haga petas. A saco, aportación al caminillo.
Doncs què, saludos una mica?
Sí, sí, está muy aburrido esto, oye, no.
Oi que sí, que no mola això.
No hace, no hace.
Vinga.
Bueno, pues saludo a los del Campo del Mono, a los siglo XX-sianos, huevos siglo XX, peo, patillas para atrás. Saludo también a los campalesianos, la peña del banco, y ya está. Y al Triqui, que está en suqueo, ¿qué pasa? A ver si baja ya.
¿Qué te pasa en la boca?
Ah, de guay, a la Laura, la de las llamadas, porque acaba de salir su voz por aquí.
No, no és ella, eh?
No, quina és?
No, és una altra companya. Doncs bé, company.
Bueno, DJ jo.
Vinga.
Au!
Que vagi bé.
Vinga.
Adéu, bona nit.
La Maroteca de la Ràdio.
Encarna Rodríguez és la companya que apareixia en aquesta veu enregistrada.
Encarna, sí. Estimada Encarna. Sí.
Que va estar junt amb la Laura Casas a Matadavera Ràdio en aquest track dance agafant trucades, perquè era un no parar. Tu recordaràs que hi havia dues línies i les trucades no paraven.
Sí, sí. Escolta, no em canso de pensar cada vegada que escolto aquest tall que tu parlaves en català, ells et parlaven en castellà, t'entenien perfectament i no passava res.
Sí, sí.
No passava res.
És
no,
una realitat dels temps que han canviat.
Sí, sí, i ho poso així perquè ningú deia, oi, per què tal... Escolta, cap problema, cap problema. A mi, no sé, sempre em ve al cap, dius, no passa res, no passa res.
Sí, sí, persones amb accent andalús, nascudes a Terrassa, joves, escolaritzades en català i parlant amb aquest accent i sense cap problema amb la seva jerga, això sí.
Sí, 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 sí. Ara el comentari anava amb la línia positiva, en el sentit de que no passava res. Després et podria fer la negativa, que dius, aquesta gent nascuda a Catalunya i escolaritzada a Catalunya sabien parlar català? Aquest és un altre tema.
Bé, no sé si recordes que hi havia un tall, que hi havia un d'aquests personatges que imitava l'Àlex, que és aquest oient que teníem a Sabadell, que era catalanoparlant, i que l'imitaven, no?, entre ells. Vull dir que, evidentment, que sí que els sabien parlar una altra cosa que volguessin, no?
Està clar.
Però bé, en qualsevol cas, això és la democràcia de les zones arsianes i
doncs
quan hi ha línies obertes, doncs aquí entra tothom, com, per exemple, escoltàvem doncs aquest oient que no coneixia ningú, perquè això era com una mena de xarxa social, com hem dit tantes vegades, com va dir molt oportunament al seu moment quan el vam entrevistar l'Albert Parera, i, per tant, doncs, aquí hi havia algú que no era d'aquella xarxa i que no coneixien, doncs, aquest gent estava una mica ja preocupats de veure qui era aquest, no?
Està molt clar, curiós. Això era el Twitter de l'època, l'Insta de l'època.
Sí, 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 sí.
El Facebook de l'època, també.
Exacte.
Sí, sí, tot allò. Sí, l'inici de les xarxes socials, xarxes telefòniques, clar que sí.
Va, doncs anem amb més documents. Ara anem a Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana. Anem a escoltar un indicatiu. I a Ràdio Espanya hi trobàvem a Javier Tagle, un periodista que va ser també un dels responsables de l'emissora, que feia algunes entrevistes molt, molt interessants. Aquests són uns fons sonors que, doncs bé, es conserven gràcies als tècnics de so que van estar treballant allà i que ens proporcionen documents que, si no fos per les persones que hi van treballar i que les van conservar en una cinta de Revox, no existirien. Anem a disfrutar, doncs, d'aquesta gravació amb Preguntes al Rei, un programa especial que feia Javier Tagle.
Sintonizan la cadena catalana.
Transmitiendo conjuntamente Radio España de Barcelona, frecuencia modulada, Radio Gerona 2 FM, Radio Il Tirda 2 de Lérida, Radio Terramar de Vilanova y Radio Reloj de Radio España. La cadena catalana les ofrece hoy un servicio muy especial. Si usted tuviera oportunidad de hablar con Su Majestad el Rey, ¿qué le diría? Piénselo y llámenos. El teléfono está dispuesto para ello. 302-3839. Tenga la seguridad de lo que usted quiera decir a Su Majestad el Rey será escuchado por el monarca español. ¿Qué le diría usted al Rey? ¿Qué le pediría a Su Majestad? 302-3839. Un teléfono con este servicio especial de la cadena catalana para sus oyentes de toda Cataluña. Y ya tenemos la primera llamada.
Que me gustaría conocer al rey porque, no sé, me parece una persona maravillosa. Me gustaría conocerlo personalmente, tener una entrevista con él, conocer a la reina, a los hijos, no sé, pasar unas horas junto con él, nada más.
Además, por nuestra parte, nos hemos puesto en contacto con diversas personalidades en el mundo de la cultura, del deporte, de la sociedad, de toda Cataluña, para que igualmente expresen un deseo al rey. Y comenzamos. Estamos en línea ahora con el humorista catalán Santi Sanz.
Jo estic segur que el que li demanaria ell, el que li demanaria jo amb ell, ell no ho podria pas arreglar-ho sol, sinó que ho teníem d'arreglar entre tots. Sí. És que desapareixés totalment el terrorisme d'Espanya. Recalcada que jo comprenc que ell sol no ho pot fer-ho, sinó que ho hem de fer entre tots, això.
302-3839, el teléfono que recoge su deseo para expresarlo directamente a el rey de España.
Majestad, le pido de todo corazón a Dios que le ilumine para bien del mundo, para que haya paz, amor entre los hombres que gobiernan. De corazón. Pues sí, Majestad, por muchas personas que han hablado con su Majestad, que tiene un gran corazón y mucha humanidad. Que Dios le guíe y le bendiga, Majestad.
Nuevo deseo expresado a su Majestad el Rey. Ahora es el escritor catalán Néstor Luján.
Yo pediría a su Majestad una mayor protección, una mayor atención a la cultura. No es que no hayan elementos en el funcionamiento del Estado y en los mecanismos y ministerios que protejan los eventos intelectuales, literarios, artísticos, pero sí, lo que falta quizá es un intencionado aliciente para todos los hechos culturales que han de partir desde las clases más altas, y que más alta clase hay que la del rey de España. Es decir, una especie de aliento para las manifestaciones de tipo social, sobre todo de tipo social, que son las que más ejemplarizan, de tipo de protección, de tipo de atención, de cariño, por toda una serie de manifestaciones que, por otra parte, han hecho los grandes siglos de nuestra historia.
Nueva llamada telefónica. Usted puede llamarnos desde cualquier punto de Cataluña para expresar un deseo al rey.
Soy la señora López de la calle San Andrés y me gustaría que hubiera paz y trabajo para todo el mundo y nada más.
Un deseo expresado a su Majestad el Rey de España. Veamos ahora qué nos dice el escritor y periodista Baltasar Porcel.
Bien, el caso es que yo ya hablo a veces con el rey, ¿no? Y le digo lo que pienso, pero, en fin, con mucho gusto volveré a decir ahora alguna de estas cosas. Una de ellas es que creo que debe continuar con lo que está haciendo hasta ahora, es decir, su papel de... Se lo he dicho a él otras veces y creo que además no es ninguna idea original. Su Majestad lo que ha hecho en este país para entrar en este periodo de democracia, para entrar en este periodo de libertad, para prestigiar España ante el mundo, que estábamos muy bajos de cotización exterior, en fin, todo esto para ser rey de todos los españoles, quiero decir, para dar voz y voto a todos los españoles de una u otra idea o de una u otra región o nacionalidad. En fin, todo eso me parece enormemente positivo y creo que su gran tarea es la de continuar por este camino que nos facilita a todos el poder abrirnos, el poder ser quienes somos y el poder echar este país adelante.
Usted también puede expresar un deseo dirigido a su Majestad el Rey. Tenga la seguridad de que el monarca español escuchará su voz. Llámenos, 302-3839.
Hola, buenos días. Me dirijo a su majestad para pedirle que si es posible remediase el hambre que están pasando muchas familias españolas y muchos niños, que no tienen culpa de nada.
Niños y mayores, todo el mundo puede participar, puede indicarnos una frase que le diría directamente a el rey de España. Ahora estamos en línea directa con el escultor Josep María Subirax.
Yo le preguntaría al rey Joan Carles el següent. ¿Com és que totes les monarquies actuals tenen tan mal gust a l'hora de triar els artistes, quan en el passat els reis sempre tenien els millors artistes al seu servei, fins i tot en èpoques decadents com en el reinat de Carles IV?
Esta es la voz de José María Subirax. ¿Y usted, amigo oyente, qué le diría directamente a su majestad el rey?
Que yo le pediría al rey que ayudara más al trabajador sobre el paro y que estos señores que cuando se desean un cargo tienen detrás otro cargo que les solventa el problema de la vida, que eso los suprimiría para que se dieran cuenta de lo que un trabajador lógicamente sufre cuando se queda en el paro. Nada más, gracias.
Sintonizaron la cadena catalana.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Bé, Jordi, un document molt sucós que hem anat comentant fora de micròfon. A veure, clar, hem de contextualitzar el moment del temps en el qual es va emetre aquest programa. A l'extinta Ràdio Espanya de Barcelona sonava un programa que jo entenc perquè no tinc l'edat, que això és de finals dels anys 70, és a dir, ja és en democràcia, probablement s'havien celebrat les primeres eleccions o estaven a punt de celebrar-se, però, atenció, no hi havia hagut el cop d'estat, perquè és que, si no, jo crec que els comentaris haurien sigut uns altres. I ara, abans d'entrar una mica en el detall, tu imagina't que hi hagués algú que ara, al segle XXI, pogués viatjar en aquell remot 78 o 79 que probablement es va emetre aquest programa de ràdio i s'expliqués algunes de les notícies relacionades amb la Casa Reial.
Clar.
Podria ser una cosa espectacular, una trencadissa.
Sí, home, clar, imagina't. Se'ls hi caurien, com es diu vulgarment, no? A terra. És que no s'ho creuria, no pot ser.
Bé, d'entrada, fixa't, un programa, evidentment, ha passat molts anys, estem parlant de més de 40 anys, però quan s'estava cridant els oients perquè truquessin, dic, estan esperant trucades, però és que la primera que veig que no diuen ni hola, ni bon dia, ni res.
Exacte.
És una gravació, no? I per tant tot eren gravacions i a més són preguntes al rei sense resposta.
Exacte, sense resposta.
Que això és increïble, perquè al final no apareix la persona
vostè
protagonista.
Vostè què li preguntaria? Bueno, li preguntes, jo li preguntaria això, pal, ara no et contestarà pas, eh?
Són paraules al vent, diguem, no?
Són paraules al vent, preguntes buides, sense resposta. Sí, sembla... Mira, sembla un títol d'un podcast, Preguntes sense resposta. Només et dediques a preguntar. T'imagines? Com un 50% de la nit dels ignorants. Tothom truca preguntant coses, però ningú contesta.
Això... Home, però seria divertit. Escolta'm, aquí hi ha guió per estona, eh?
Sí, sí, o contestar respostes i intentar trobar la pregunta, que això també estaria entretingut.
Bé, doncs, jo crec que avui dia, clar, si tu vols fer aquest espai, fins i tot tal qual, enregistrat, home, ja t'ho buscaries, t'ho faries venir bé, no?, per dir hola, bon dia, no?, que la gravació, sí, la persona que abans li has enregistrat la trucada, potser per una qüestió de seguretat, perquè no surti segons que antena si parles del rei, doncs que... com a mínim li diguis bon dia, que quedis d'acord amb aquella persona, tu m'has de dir bon dia, i llavors jo contesto, no?
Clar. Sí, no estava molt preparat. Bé, molt preparat. Bé, no estava molt polit. Tots els comentaris, més o menys, guardaven unes certes formes. El del Subirax ja ha anat més per feina.
Ha anat més a sac.
Sí.
Llavors també hi havia la senyora que s'emocionava com el Núñez, com deies tu.
Sí, com el Núñez, sí. Diu, és molt important. Sí. Pobre, sí, estava molt emocionada. Home, això avui en dia... coses similars s'han fet, no? Se surt al carrer i es pregunta, no? A veure, que jo he sentit alguns talls d'APM d'algun personatge parlant del rei que... Bueno, parlant del rei, sí, així com una mica tangencialment, diria, no? Però bé, que avui en dia... Escolta, a veure, que en Mikimoto ja, recordem-lo, amb el programa que feia de persones humanes, ja, Déu-n'hi-do, com s'hi ficava.
Sí, sí, i mira que ha plogut, i sembla que anem al revés, eh? Que hi ha certes coses que no es poden fer.
Això no es pot tocar, cada vegada es pot dir menys coses. Bé,
bé, en qualsevol cas, aquí sí que més o menys parlem sobre la ràdio com ens sembla, amb respecte, evidentment.
Sí, i tant.
I ara, va, vaig a preguntar dades, perquè tu ets el centre de dades, de la Maroteca. Sí. Bé, doncs mira, la pregunta és quan es va cremar el Liceu de Barcelona?
31 de gener de 1994.
O sigui, ja fa 31 anys.
Exactament. Va fer, òbviament, el 31 de gener del 2024 és quan va fer els 30.
Molt bé. I quan es va reinaugurar? Quan es van acabar les obres i es va inaugurar de nou?
El 99, amb 5 anys. 1999 és quan torna a renéixer de les cendres. I bé, a partir d'aquí ja es converteix doncs en el que és i en el que era.
Doncs mira, viatgem al 1999 per escoltar un programa especial que es feia des de Com Ràdio, en aquest cas el feia Josep Cuní, i que parlava precisament del nou Liceu.
Ignasi de Solà Morales, arquitecte.
Segurament molts es pregunten com l'endemà de l'incendi ens hi vam posar. Ens hi vam posar perquè feia molt de temps que hi anàvem pensant i havíem fet ja projectes i havíem estudiat coses i sabíem alguna cosa de costos i de problemes, etc. L'incendi va ser una gran desgràcia. L'incendi va ser una gran desgràcia. No hi ha mal que por bien no venga. Bueno, es pot agafar així, diguem. És veritat que l'incendi va ser com una mena de fiblada col·lectiva que va desencadenar finalment una cosa que teníem tots l'obligació d'haver fet segurament abans. Això és veritat. Però va ser una desgràcia. Tant de bo no hagués passat i ho haguéssim fet sense necessitat de passar per aquell disgust.
Jaume Tribó, apuntador.
Abans de l'incendi, jo ja havia començat a investigar els annals del teatre. I ara, doncs, el mes de desembre, els amics de Liceu meditaran els 50 primers anys. Aquests annals, que no són gens divertits, vull dir, no és cap mena d'història, eh? No. Doncs és senzillament recollir dia per dia, data, títols, intèrprets. Però hem de... vull remarcar que hi ha, durant molts anys, que hi ha espectacle diari. Per tant, la cosa és gruixudíssima. I he de dir, doncs, que els primers 30 anys hi ha molta més comèdia i ballet que no pas òpera.
Una mica massa daurat. El saló de descans el trobo una mica massa daurat.
És evident que una obra d'aquestes és impossible que complagui a tothom. I això, diguem-ne, que ja ho he viscut en aquests anys, doncs, que ha sigut prou laboriós, doncs, explicar, informar i tractar de convèncer de quina línia, diguem-ne, proposàvem. I, bueno, ja ho sé que alguna gent els he convençut, els altres els he mig convençut, i molts altres, doncs, amb més o menys respecte m'han dit que no hi estaven d'acord.
El que trobo malament són els antepalcos, que llavors eren més grans i eren més bonics, ara són molt estrets.
Antoni Ojeda, acomodador.
És normal de que el Liceu fos per la gent jove, que en realitat són els que tenen que fer anys. Nosaltres pràcticament ja hem corregut una història del Liceu i tenim que deixar pas també a la gent que ve darrere.
Carles Valero, director de l'oficina tècnica.
La taula de so que nosaltres disposem en tot el món només hi ha 14 instal·lades i és la primera en un teatre d'òpera.
És una il·lusió que pensava que no la tornaria a tenir quan l'any 94 es va cremar l'antic Liceu. Era com si fos una cosa meva. El senyor Caminal sempre em deia que m'estaven fent el Liceu per mi.
És la recuperació d'un espai molt emblemàtic, molt entranyable, però adequat a les exigències del segle XXI.
El Liceu val totes les vides del món.
Així sona el nou Liceu. Una producció broadcaster per Com Ràdio, enregistrada a partir de l'assaig general previ a la inauguració oficial del dia 7 d'octubre de 1999. Amb la col·laboració tècnica de Robert García, Xavier Navarro i Juan Antonio Calderón. Producció, Meritxell Recoder i Alicia Jaume. Així sona el nou Liceu. Direcció, Josep Cuní.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Doncs aquí tenim aquesta gravació de l'any 99 de Com Ràdio, un programa especial de Josep Cuní, que com ell mateix deia, estava produït per Broadcaster, que era doncs la productora que almenys en aquells moments a Com Ràdio estava donant molts continguts, com per exemple el matí de Josep Cuní, que sonava a la sintonia de Com Ràdio. Aquesta és una gravació que ens proporciona Toni Mascaró, que va doncs, ser un dels responsables de Com Ràdio, i abans també la gravació que hem escoltat de Javier Tagle a la cadena catalana doncs, també ens la va proporcionar en Toni. Bé, abans em deies ara fora de micròfon, mentre escoltàvem aquest enregistrament, Jordi, que no era la primera vegada l'any 94 que s'havia cremat al Liceu, jo ho desconeixia.
Doncs, efectivament, no és la primera vegada. L'incendi primer del Liceu, n'hi ha hagut dos, eh? El primer va ser l'any 1861, que es va cremar l'escenari i la sala per complet. De fet, el Liceu, que s'havia estrenat en el 47, doncs el 61, parlem de 800, de 1800, estem parlant, en el 1861 doncs, va tenir aquest incendi, que es va tornar a aixecar. Hi havia moltes... És interessant de saber que hi havia moltes opinions del que havia passat, no? Que si hi havia allà uns monjos que van voler cremar-lo i van trobar una nota que deia «Soy un búho y voy a solas, si lo volvéis a levantar lo volveré a quemar». Imagina't, no? També va haver-hi un atemptat l'any 1893. Un anarquista va llançar dos bombes des de la platea,
sí.
Mentre s'estrenava Guillermo Tell de Rossini. I han passat moltes coses, que no ho sembla, però sí, evidentment, tots els que, el que recordem més, no?, nosaltres, és l'incendi del 1994.
Sí, va ser molt impactant, perquè hi havia aquelles imatges aèries on es veia el fum encara que anava sortint de les restes i un forat enorme, que és el que corresponia doncs, a tot el semicercle, diguem, de l'escenari,
no?
I la platea sencera. Sí. Déu-n'hi-do, era molt, molt impactant. Bé, en qualsevol cas, estem a la Hemeroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i seguim endavant amb més gravacions històriques de ràdio. Ara viatgem a l'any 2002, concretament el dia 10 de novembre del 2002. Anem a Catalunya Ràdio a escoltar un catacrac amb Lluís Andreu i Albert Puig.
Bona tarda, benvinguts al Catacrac, edició de diumenge, curtet aquesta setmana. Tenim futbol, tenim esports, de manera que us saludem ràpidament perquè tenim, com sempre ens passa, moltes coses cada diumenge. Albert Puig, molt bona tarda.
Bona tarda, Lluís. Tenim moltes coses i, si et sembla, les repassem ràpidament. Hem d'estrenar el nou treball dels Pets, que van actuar a la Fira del Disc del Col·leccionista aquest cap de setmana, divendres concretament, en el que és aquesta edició del 2002 de la Fira del Disc. Parlarem de la Fira, aquesta tarda també hi ha la subhasta. Hem d'escoltar també la música del Lluís Llach, evidentment veritable protagonista aquesta setmana. Hem de parlar de Manresa, de la Fira d'Espectacle d'Arrel Tradicional. D'allà hem portat gravacions per al que fa referència a la final de folk i noves músiques que es va fer allà. També hem portat algunes coses que penso que són prou interessants, com actuacions de música nostra, Pomada, Miquel Gil. Hem de parlar de la festa de presentació de la nova temporada i dels guanyadors del Sona Nou d'aquest any, agenda de concerts i la llista dels 10 cracs del Catacrac.
Tot això amb Miquel Blu dels Vies de So, Montse Barcon la producció i Albert Puig i Lluís Andreu davant dels micròfons.
Catacrac. Diumenge a les 3 de la tarda amb Lluís Andreu i Albert Puig.
I si et sembla, comencem estrenant un disc que demà es posa a la venda, demà dilluns, i que vam tenir l'ocasió de sentir en directe també divendres passat a la Fira del Disc. Ahir, concert de col·leccionista dels Pets.
Sí, senyor, i era una bona possibilitat, dic de col·leccionista entre altres maneres, perquè estaven presentant algunes cançons noves inèdites que a partir, com deies tu, de demà dilluns ja es podran comprar, i a més, doncs, la presència dels Pets a la Fira del Disc també és inèdita, també és de col·leccionista.
I és un disc que, a més, és prou curiós. Un disc amb un concert acústic a l'espai, on hi ha un altre compacte amb les cançons inèdites i algunes remescles, i al cap i la fi el bo i millor d'aquesta banda de Constantí, els Pets.
La mala cara dels Pets, una de les bandes protagonistes aquest cap de setmana, evidentment, dins d'aquesta Fira del Disc del Col·leccionista. No són els únics, ja que evidentment els Pets són els que sí que han aplegat més gent, però hi ha hagut altres presències també catalanes destacades.
Doncs el mateix divendres van actuar abans dels Pets el Sotrac, una banda que també presenta el seu primer àlbum i que ja té una cançó que es diu Susana, el seu primer single, que sembla que s'enganxa i s'enganxa fort. I aquest matí també hi ha hagut concerts a la Fira del Disc, pel que fa a grups que canten en català, hi havia els Festa Fotre i els Antònia Font.
Un altre bon regalet per als Antònia Font, que déu-n'hi-do la temporada que porten, i en aquesta Fira del Disc doncs també actuant, presentant també les cançons, ara per ara doncs acabar de la recreació del seu primer àlbum i de l'últim, L'Alegria. Recordeu que aquesta tarda és la subhasta. No sé si hi ha masses exemplars de productes en català, però en aquest cas la subhasta sempre és interessant de veure, d'assistir-hi, i aquells que tinguin calés, doncs d'apostar-hi, evidentment.
Ara tenim un altre producte no a subhasta, però sí un avançament del que serà aquest disc dels Pets, que demà es posa a la venda, i una versió nova, una versió inèdita, d'una peça que ja van gravar el seu primer àlbum, una balada que es diu Vespre. Com sonaven els baixos, eh?
Doncs déu-n'hi-do. Res a veure amb la cançó original, i aquí comentàvem que això, doncs, a altes hores de la matinada i amb una pista de ball, de ben segur que pot arribar a funcionar. És el Tarragona amb Esborrona, amb aquesta remescla d'Enderbit que hi ha en el Mala Cara, el nou treball dels Pets. Insisteixo que han estat actuant aquest cap de setmana divendres a la Fira del Disc del Col·leccionista, que encara continua i que encara hi podeu anar, si voleu, al Palau Firal, Alfons XIII, i doncs que, més a més, avui aquesta tarda hi ha la subhasta, per tots aquells que tingueu ganes d'anar a gastar-vos els calés. Anem a parlar d'una altra història.
Més coses i més novetats. Aquesta primera part del programa sempre la destinem a posar aquelles novetats que acaben de sortir al mercat, i hem de parlar, evidentment, del nou treball de Lluís Llach. Es diu Jocs, i val a dir que ja es va estrenar en directe al Liceu a Barcelona, això va ser diumenge passat, i que ara el que ha començat és una gira per Barcelona, per diversos teatres i ateneus de Barcelona, presentant les cançons d'aquest nou treball. N'hi ha una que també té bases electròniques i també té samplers, i es diu Neofatxes Globals. Desastre fins al
dia de... Neofatxes Globals, així es diu aquesta cançó, és de ben segur la més coneguda d'aquest últim disc, Jocs, del Lluís Llach, un disc que és a la venda, i una cançó que va sonar dues vegades en el Teatre Liceu, en aquell concert que va ser, doncs, concert llarg. La veritat és que la gent que vam marxar, quan ens pensàvem que s'havia acabat, encara quedava l'amor particular, i això ens ho passava uns quants, perquè realment es va quedar ben poqueta gent a la sala per veure la última de les cançons que va interpretar Lluís Llach. Val a dir que ell d'aquesta cançó en diu que és una cançó funcional, senzillament que la música és funcional per deixar anar tota la rabieta que suposa la lletra d'aquesta cançó. A partir d'aquí, doncs, de ben segur que és una de les peces de Lluís Llach que més està sonant darrerament. Seguim en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio, avui fent aquest catacrac especial d'una hora. Jo segueixo recordant que hi ha Fira del Disc del Col·leccionista, per qui vulgui anar, encara hi és a temps, hi ha la subhasta aquesta tarda. I una altra fira, la que es va celebrar la setmana passada a Manresa, la Fira de l'Espectacle d'Arrel Tradicional.
Això ens ve a peu perquè, a més d'aquí, va ser un èxit de públic. 102.000 espectadors va ser el recompte final que es va fer de tots els espectacles que es van presentar a la Fira de Manresa. Això vol dir un èxit de públic, també un èxit artístic. Avui podrem escoltar-ne algunes de les peces que es van interpretar, algunes de les cançons que amb col·laboracions especials vam poder sentir la Fira de Manresa, però a més també vam tenir nova final del concurs de maquetes Sona Nou. Per tant, ja en tenim tres, la de pop rock, la de cançó d'autor i també la de folk noves músiques. Quatre bandes es van reunir a Manresa, el Pep Coca Quartet, Tralai, Matacàs i Gadagang. I això ja va de bo perquè d'aquí a molt pocs dies, el 28 de novembre, se sabrà, es farà públic qui són els tres guanyadors, més el Premi Especial de Joventut, d'aquesta segona edició del concurs de maquetes Sona Nou.
Això es farà, com deia el Lluís, el 28 de novembre, serà a la Sala Bikini de Barcelona, a partir de 9:45 de la nit, i ja podem avisar-vos de que podeu passar a recollir a partir de demà dilluns les invitacions per Catalunya Ràdio per qui vulgui anar a aquesta festa. Invitacions que trobareu aquí a l'entrada de Catalunya Ràdio, diagonal 614 de Barcelona. La festa és el dijous, dia 28 de novembre, amb actuació dels tres guanyadors. Les tres finals, doncs, ja són celebrades. La de cançó d'autor, que la vam celebrar a Girona. La de rock, en aquest cas va ser la primera. La de pop i la de rock, que va ser el Mercat de la Música Viva de Vic. I l'última, aquesta de folk i de noves músiques, que vam poder veure a Manresa aquest cap de setmana amb moltíssima gent i amb bones propostes, i a més jo destacaria que les quatre propostes eren del tot diferents.
Ben diferents, i escoltem-les, perquè així us podreu també apreciar-ho els oients del Catacrac. La primera va ser la d'un maresmenc que es diu Pep Coca, acompanyat d'un quartet, ben professionals, quatre músics que ja fa temps que es mouen al món de la música, que fusionen el jazz, les noves músiques i el folk, i que sonaven d'aquesta manera.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Doncs aquí teníem aquests artistes de la ràdio, Lluís Gendrau i Albert Puig, des del Catacrac de Catalunya Ràdio, el dia 10 de novembre de l'any 2002. Gravacions boniques de tornar a escoltar, doncs, més de dues dècades després que s'hagin emès, en una època, doncs, que encara no era l'emissora pública catalana del tot digitalitzada i, per tant, doncs, no es disposa de gaires gravacions de programes d'aquella època. I per això estem aquí, a la Maroteca de la Ràdio, per cercar gravacions amb els oients que ens puguin ajudar, doncs, a recuperar aquesta ràdio històrica que, com diem sempre, en moltes ocasions està només a les cases particulars. Per això, si ens escolteu i teniu, sou conscients que teniu alguna gravació amb cinta de casset, per exemple, o en altres formats que creieu que pot ser del nostre interès i de l'interès dels nostres oients també, doncs quines són les vies de contacte amb nosaltres, Jordi?
Doncs tenim un e-mail a maroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, a maroteca@radiosantcugat, tot junt, @gmail.com. I també tenim un número de WhatsApp.
És el 689-1074-83, 689-1074-83. Marxem amb el comiat de Sílvia Coppolo, precisament a Com Ràdio, en una gravació de l'any 2006 del programa Catalunya en Plural. Amb aquesta gravació marxem. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé.
Gràcies a tots.
Catalunya Plural amb Sílvia Coppolo, un programa d'autora a Com Ràdio, cada tarda de 4 a 7. Sílvia Coppolo, el batec de la ràdio. El batec de la vida.
Últims minuts d'aquest programa en l'edició número 2241 de la desena temporada, que vam començar el 9 de setembre de 1996, fa 10 anys. I ara és l'hora del comiat. Fa 10 anys, arran de la proposta atractiva de l'amic Josep Cuní, vam oferir el servei a una emissora que llavors era pràcticament desconeguda, que va tenir un naixement complex, ple de dificultats que li venien imposades de fora, i va reeixir. Com Ràdio ben aviat va ser un referent obligat que permetia que el dial català es respirés menys oficialitat i molta més llibertat, inquietuds i originalitat. Aquesta és la primera xarxa d'emissores municipals de Catalunya, única a Espanya, un fenomen singular també a Europa. Ningú més, cap altra emissora a Catalunya, disposa d'aquest capital humà que vertebra el territori i pot arribar a configurar de manera molt més important la riquesa de la seva identitat. Crec, però, que cal que desenvolupi i potenciï les seves capacitats. És per això que dic que el projecte Com Ràdio s'ho val i Catalunya s'ho mereix. La comunicació és un pilar essencial de l'estat de dret. Per això, durant aquests 10 anys, he mirat de fer un programa obert, amb voluntat de servei, amb respecte per la diversitat. Ahir mateix em deia molt generosament un reconegut catedràtic universitari que no hi ha a les zones cap altre programa que de manera habitual i amb normalitat analitzi l'actualitat diària informativa, tracti la salut des de la vessant de les alternatives i de la medicina oficial alhora, obri permanentment debat sobre les qüestions socials que defineixen els temps que vivim, que recuperi la història en el seu context passat i en relació al present, que incorpori la conversa íntima i musicada amb lliçons d'òpera, l'anàlisi i el consell de llibres, el cinema i el teatre, i els elements essencials de l'autoajuda per aconseguir serenitat i grams de felicitat. Els trets fonamentals d'oficis i professions que ara són al mercat, que abordi amb rigor símbols, mites, creences i religions, o que disseccioni la conducta humana. Si això ha estat possible és gràcies als millors col·laboradors i amics del programa que hem tingut durant aquests 10 anys. Els nostres oients tenen ben present a Xavier Altarriba, que a més des de l'Institut IEPS i en contacte amb altres especialistes pluridisciplinars ha dotat de continguts essencials una part molt important de Catalunya Plural. I a Josep Maria Eno de la Sarte, Robert Saladrigues, Xavier Bernal, Anna Maria Pibernat, Josep Maria Aguilar, Agustí Colomines, Ignasi Salvat, Francesc Romeu, Lluís Borràs, Roger Lí, Àngel Comas, Patricio Martínez, Anna Pérez Pagès, Lluís Foix, Albert Saez, Manuel Milian Mestres, Rafael Jorba, Sònia Güell, Helena Teixidor, Joan Clavera, Jordi Goula, Marta Arasanz, Carmen Duerto, Josep Maria Francino i tants d'altres. No acabaria. Gràcies per haver aportat la seva saviesa amb naturalitat. Ha estat un privilegi parlar amb ells i compartir-hi hores de vida. I amb tants i tants homes i dones que generosament han vingut al programa i ens han fet sentir-nos interessats per als altres, entenent-los més, cohesionant-nos amb esperit lliure, independent i crític alhora, amb formació i a la recerca de valors. Això ens defineix. Durant aquests 10 anys hem anat consolidant un equip base de periodistes que han teixit el lli on descansava Catalunya Plural. Simplement els estic molt agraïda per l'esforç de superació que han mantingut sempre. Són autèntics professionals de primera línia. Oriol Soler, Jordi Cortines, Jordi Obach i Anna Canyigaral, Txell García i Marta Blanco, Marta Salvador, Laura Freijó i Irene Fitó en aquests últims temps. En els primers anys, en Marc Pérez, Jaume Parés, en Raquel Font, Judit Borrull, Oriol Nolis, Esther Marquina, Teresa Osó, Raquel Font, Charo Sebastián, Gemma Moncho... Al so aquests dos últims anys, hem descobert la sensibilitat de l'Anna Maura i la seva enorme versatilitat i rigor. Ha estat una sort. Es mereix reptes més difícils encara perquè els superarà. Juan Sánchez i Ramon Lluís van donar la bona forma sonora a aquest programa durant els anys anteriors, gràcies també per la plasmació de la seva creativitat. A fora, la professió gentilment i generosa ens ha reconegut el dia a dia amb nombroses distincions que certament, els dic amb sinceritat, ens han ajudat a continuar endavant i a sentir que havíem d'intentar superar-nos dia rere dia. Gràcies per aquests incentius que no hem deixat de rebre. Han estat molt importants per nosaltres. Dèiem que fa 10 anys nosaltres vam creure en aquest projecte. La direcció d'aquesta casa ens ha fet i mantingut la confiança també durant 10 anys. Senzillament a l'equip directiu els he de donar 2.241 gràcies al nombre de programes que hem fet. I a la Diputació de Barcelona, l'administració que bàsicament promou Com Ràdio, també. Des d'abans de l'arribada de la democràcia en aquest país, la Diputació va entendre que la comunicació local era un bé comú essencial i d'una manera compromesa sempre l'ha impulsada. Tant de bo que ho continuï fent amb més intensitat encara, amb renovada vitalitat. Aquest és el nostre desig i no cap altre. Ara lliurement decidim acabar aquesta etapa. Volem mirar de ser millors i més competitius. Ens mou el desig de creixement enorme. Volem obrir nous espais i camins. Tenim una manera de fer en llibertat que reclama més ambició de ser. Les empreses i els seus directius legítimament poden fer-ne un enfoc diferent. És aquest el cas i no hi ha més. Aquests dies moltes persones em pregunten: i ara què farem? Què escoltarem? Només tinc una resposta. Escoltin Com Ràdio. Aquesta casa té un planter de magnífics professionals amb capacitat de situar-la en el número 1 a Catalunya. Ho dic de cor i amb coneixement de causa. A vostès, amics oients, els faig un prec. Demanin-los tot el que vulguin, el que els interessi, utilitzin totes les vies, els telèfons, els mails, les cartes postals, reclamin saber més, escoltar més, analitzar més. Ells faran l'impossible per poder-lo satisfer. Confiïn en aquesta emissora, en aquesta xarxa única d'emissores de Catalunya. Jo m'estimo Com Ràdio. Molt. Costa parlar d'efectes. Hi he dedicat 10 anys de la meva vida personal, professional i acadèmica. He fet la investigació de doctorat sobre el seu naixement. Aquesta setmana, feliçment, s'ha convertit en un llibre, Com neix Com Ràdio. M'ha fet molta il·lusió deixar aquest petit llegat. L'any vinent tinc previst d'acabar la tesi doctoral sobre la totalitat de la vida de la Com. Aquests 11 anys ara ja d'existència, el meu compromís continua.
Per això voldria que el seu model únic, ben desenvolupat, el de xarxa arreu de pobles i ciutats de Catalunya, fos tan potent professionalment i tan cohesionador socialment que mai cap conjuntura ocasional li pogués tombar les veles. Vull el millor per Com Ràdio, ras i curt. I pel conjunt de ràdios i televisions d'aquest país, és per això que en defenso amb insistència la definició del model del sistema. I ara em diuen, què faràs? Ara mateix tirarem endavant la redimensió de la nostra productora de continguts audiovisuals Ecos. Com ens trobem? www.silviacopulo.com, permeti'm, és la primera vegada que dono aquesta adreça. Si volen, ens podem escriure. Agraeixo novament la confiança, la participació, l'afecte dels oients, els anunciants. També els he d'agrair que ens hagin posat tanta publicitat, que em fa patir enormement, ho confesso, però que ens ha donat ànims i seguretat. Als companys de la redacció d'informatius i d'esports també els estic agraïda per l'esforç que han fet, i a tots els altres, silenciosament, que ens han ajudat que aquesta nau arribés a bon port. Aquesta és la nostra màxima. I res més. Acabo aquesta experiència professional. Hem après molt, amb vostès moltíssim. Deixi'm dir-los també que estic segura que més d'hora que tard ens tornarem a llegir, veure i sentir de molt a prop.
La Maroteca de la Ràdio.
Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
Nada más, buenas noches, adiós a las 0:37 minutos.
Salutacions de qui us ha parlat, Cristina Serra.
El meu nom, Sílvia Tarragona.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
Catalunya Ràdio, passant Cedigonal 614, Barcelona 0801.
Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
Fica comando! Gol, 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 gol.
Això, família, s'ha acabat, però paraula d'estorn, que és només per avui.
Bon dia, bona hora. Això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
Con vosotros, Alberto Malla.
Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
¡Misora! ¡Que se siente!
Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
El matí i la mare que el va parir.
Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
Molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
Senyor Marcelí, avui
sí.
Els de Llet Nostra estan, fi, estan celebrant-ho a la fàbrica,
gràcies.
Perquè avui torna a la seva secció.
Salutacions de l'equip habitual que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
I aquest és el Mickey Modo Club, el programa Patilles de cada dissabte, des de les 10 i fins a les 3.
El Víctor Ullés, com el Ruiz Mateos, també li agrada vestir-se de Superman.
Sí, senyor, i com nueva rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida.
Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del govern de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès.
Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment, i és clar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs he de llançar petons, no?
Bona i màgica nit, a pesar de la pandèmia.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et pico els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Sensació de soledat.
cançó repetit més de 100 cops.